I avui tenim així en Ràdio Vila-real a Héctor Folgado. Ell és diputat provincial, vicepresident tercer i diputat d'Infraestructures, Bon Govern, vicesecretari general de l'Organització del Partit Popular de Castelló.
Bon dia, Susana.
Bon Govern.
Bon Govern, quanta falta fa lo del Bon Govern sempre, no? I en totes les administracions. En este cas, en la Diputació, quan vam entrar i vam voler que una de les vicepresidències fora de Bon Govern, crec que era una bona declaració d'intencions de a lo que veníem, no? Era convertir la Diputació en un ajuntament que se preocupara molt per atendre com mereixen i com necessiten els alcaldes de la província i canviar tot el que fora necessari per a que la gestió que fem en ells, la tramitació, la burocràcia, tots els passos que ells han de donar en nosaltres i nosaltres en ells, pues que foren des d'una visió del Bon Govern, no?
Nosaltres, per exemple, en valencià, en la nostra forma de parlar, una bona persona té un significat molt gran. Per exemple, un jutge de pau és un hombre bueno.
Sí, sí.
Per a mi allò del Bon Govern és lo primer, no tirar balón fora. És a dir, fer un bon govern és que lo que tu fas és algo que el valor a tu també te cau damunt. És a dir, si algú fa algo té que tindre la responsabilitat de lo que està fent.
Sí, nosaltres quan assumim ese rol de protagonistes del que passa en la província, evidentment te fiques en el foco. O sea, han hagut governs en la Diputació que el que han fet és just el contrari, que han preferit ser una sucursal de la Generalitat i com passar de perfil, no?, dels temes. Nosaltres no, la nostra presidenta Marta Barrachina i Xina ho ha marcat des del primer moment, i nosaltres, encara que no siguem o no tinguem la competència directa sobre un tema, assumim la responsabilitat de col·laborar en aquest municipi per ajudar-li i per tant, aquesta filosofia del Bon Govern jo crec que defineix molt bé la nostra acció.
Quan parlem d'infraestructures, així en la província de Castelló, les infraestructures, sobretot als poblats de les muntanyes, on anem tots i disfrutem tots, era algo complicat d'arreglar, perquè estaven d'un deterioro.
Sí, lamentable. La veritat que en una situació que necessitaven... Parlem molt del despoblament, no?, que viu especialment les zones de l'interior de la província, i part d'aquest problema de despoblament venen precisament per la falta d'unes infraestructures adequades que fa que qualsevol veí pugui plantejar-se establir el seu projecte de vida en un municipi de l'interior, no? I parlem de carreteres, de la millora en la comunicació de carreteres, sobre el que estem fent una inversió que jo qualificaria de històrica i especialment centrada en municipis que tenien greus dificultats per a l'accés. Jo sempre fico l'exemple de la carretera 203, que és la que unís Caudiel, Higueras, Pavies, Torralba del Pinar i Ayodar, no? Que és una carretera que el seu ample no arribava a 6 metres, que els veïns tenien que pràcticament pensar a quina hora venien els camions de reparto per a no cruzar-se en ells, perquè possiblement se quedaven obstaculitzats, i que això evidentment condiciona molt el teu dia a dia i condiciona molt la resposta davant d'una emergència, i per tant te planteja molt seriosament, no?, si és viable o no. Nosaltres ara mateix estem acabant la segona de les actuacions, però ens hem compromès a fer completament nova esta carretera en tota la seva extensió, i ese compromís l'anem a complir, no? però com és a temps podria dir moltes. I quan parlem d'infraestructures, no tan sols són infraestructures de comunicació, sinó també infraestructures que tenen que veure en l'aigua i en l'abastiment de l'aigua potable. Per ells és increïble, no?, parlar en el segle XXI, que hi ha municipis de la província que venien necessitant hasta 1.000 cubes d'aigua a l'any per abastir a la seva població i que tenien restriccions importants. Pues bé, un d'aquests municipis era, per exemple, Costur, i pues en un conveni singular de 400.000 euros pues això va pal·liar-se, i en una inversió nosaltres hem volgut definir esta legislatura com la legislatura de l'aigua, ficant damunt de la taula 29 milions d'euros en guany front als 2 milions i mig que en l'última legislatura de PSOE i Compromís se van dedicar. 2 milions en 4 anys, 29 milions en un any, no? I això ens està permetint ara mateix tindre en marxa 14 noves depuradores, perquè cada gota compta, no? I el cicle integral de l'aigua n'hi ha que mantindre l'estat final per fer de la nostra província una província sostenible, i per tant, en aquesta inversió de més de 10 milions d'euros estem fent les 14 depuradores que necessitaven aquests municipis, especialment també de l'interior, no? Per tant, quan parlem d'infraestructures, tenim una visió més global, i evidentment la comunicació, l'abastiment d'aigua potable, les emergències. Estem també fent una aposta important per les helisuperfícies, que al final és reduir aquest temps de resposta davant d'una emergència en municipis de l'interior, I, per tant, un canvi de rol radical respecte a lo que se venia veient els últims anys.
Quan parlem d'aquest bon govern de tindre tota la província de Castelló ben comunicada, perquè, clar, quan vostè agarra el càrrec, el que fa, el primer que fa és començar a visitar aquests llocs i veure aquestes necessitats, o ja ho tenien damunt de la taula?
Pues mira, si diguera que no havíem fet la faena, haguera sigut una irresponsabilitat per la nostra part. Nosaltres, quan ens presentem a la Diputació, sabíem perfectament el que n'hi havia damunt de la taula. Sabíem perfectament el que necessitaven els municipis, perquè havíem fet un treball important durant aquests 4 anys d'oposició d'anar a conèixer realment quines eren les necessitats. Traslladàvem aquests problemes des de l'oposició a la Diputació, però evidentment quan vam arribar a la Diputació sabíem perfectament el que n'hi havia. Allò de vindre així en excuses, de dir no, és que m'han contrat, és que ara resulta... No, nosaltres ens vam presentar per a gestionar la província que coneixíem. I si algú, algun president de la Diputació o algun alcalde se presenta a gestionar algo que desconeix, ja tenim un problema. Perquè mala faena ha fet aquesta persona de no preparar-se, de no conèixer a lo que ve a gestionar. I per tant, nosaltres teníem claríssim des del punt de partida que partíem, que anàvem a tindre que fer un esforç, però sempre mirant avant, sempre mirant avant de quines són les necessitats que té la província i fent enginyeria financera per a que, tot i les dificultats que ens puguem anar encontrant per el camí, i és cert que ahir el govern d'Espanya no és un bon aliat per a ni un bon company de camí, tot i les dificultats que ens puguem encontrar, la Diputació i el seu equip de govern té capacitat i recursos suficients per a voltejar-les i, com dia, fer enginyeria financera per a que els alcaldes no noten ixe càstig.
Si parlem de bon govern, que és en el que jo vaig a basar-me durant tota l'entrevista, que em pareix que jo crec que jo ara el que vaig a demanar-li a tots els polítics cada vegada que els tinc endavant és que facin un bon govern. Per favor, és necessari, tenim una desafecció política en aquests moments que ens està invadint. Això dona lloc a que hi hagi molts extrems i molta crispació. De fet, les manifestacions cada volta... Perquè jo tinc que dir una cosa, jo mai havia vist una concentració, una manifestació a Vila-real, perquè són molt tranquils. Fins i tot quan arriben equips de futbols així, jo he vist increpar a la gent del Vila-real Club de Futbol i que no contesten, és dir, som gent, som bona gent, per tant volem un bon govern. Imaginem, no? Hem posat una quantitat de diners per començar a aquesta infraestructura i tindre tot allò que teníem que no complia en la realitat que tenim avui, com que els cotxes circulen en tota la tranquil·litat del món i puguen anar a treballar, estar vivint en Vistabella i puguen treballar en Castelló. Que no passa res, que tindria que ser lo normal. És a dir, ara vostè me diria a mi, bueno, jo tinc aquesta forma de ser, però si jo no isc elegit una altra volta... Jo no li garantiré que això s'acabi.
No, la millor forma de que no li ho podem garantir és que venim d'un govern que no ho feia. Venim d'un govern que la seva gestió era molt deficient, que eren incapaços de gestionar els recursos que tenia la Diputació i que s'amagaven. O sigui, literalment s'amagaven. És que no podem dir ni que feien alcaldaes, no? Perquè és algo que sempre se critica, no? És que això ho feien de cara a la galeria, això ho feien per guanyar, és que ni alcaldaes, és que no vam detectar, és que no hi havia acció. Pràcticament era una Diputació que se sustentava per lideratge dels tècnics i per el control de la Generalitat Valenciana. Ens havien convertit en el caixer automàtic de la Generalitat Valenciana. I és veritat que ara veiem que hi ha una societat que està molt tensionada i jo no crec que és casual. No? Primera, perquè tenim un govern que allò de les dues Espanyes ho ha alimentat molt. No? És un govern que contínuament està intentant dividir els espanyols entre els d'un color i els d'un altre, els d'un costat i els d'un altre. I aquesta divisió, que jo crec que tants anys ens havia costat superar en tots els àmbits, no estic parlant de ninguna etapa concreta, sinó el que el país anara una i que no hi haguera una tensió, una divisió com ara hi ha, evidentment ho havíem superat i ara hi ha un govern que li interessa la crispació, que li interessa que hi hagi aquesta tensió. I això fa que aquesta tensió se palme, no? I se palpa el carrer. I jo tampoc havia vist, i sap que porten això de la política en Vila-real prou de temps, no havia vist una manifestació com la que van presenciar l'altre dia així en la plaça Major de Vila-real front a l'Ajuntament, dient-li al seu alcalde que el poble tenia claríssim que l'alcalde s'havia donat l'esquena.
Vostè pensava que l'alcalde anava a baixar?
Jo crec que l'alcalde no creia que el poble de Vila-real se anava a rebel·lar i per tant crec que no ho tenia previst, però també també li dic que no li quedava altra. Evidentment, les notes de premsa que l'Ajuntament i que l'equip de comunicació de l'alcalde van traslladar al dia següent era intentar fer creure que va baixar a donar la cara. I jo crec que era just el contrari. Sa manifestació va constatar que el poble sap que el seu alcalde li ha donat l'esquena. Que ha estat donant-li l'esquena en un moment important, que és sempre que hi ha que aprovar una imposició fiscal als veïns. L'alcalde tenia l'oportunitat de fer justícia en els seus veïns, que venien pagant ja la tassa de basura dins de l'IBI i la continuen pagant. Podia fer justícia en els veïns i ha decidit recaudar dels veïns 5 milions d'euros més. I ben, ja ho pensava que esta anava a passar igual que qualsevol de les seues pujades de la contribució anterior, que tindria algú al que tirar-li la culpa i que ell seguiria recaudant més i per tant tenint més disponible per a fer i desfer com li donava la gana. Però els veïns li han dit prou. Li han dit que ja no cola i que saben que està cobrant los dos vegades la tassa de basures, una per dins de la contribució i l'altra per fora i damunt en una tassa completament injusta. En una forma de recaudar-la que s'ha demostrat un caos en la gestió que està obligant els veïns a anar a l'Ajuntament a reparar una situació de ratlles, de cotxeres, que és inaudita per a qualsevol administració del tamany de Vila-real, perquè això es passa en un municipi d'una altra envergadura, podria dir-se que té dificultats administratives, però que l'Ajuntament de Vila-real estiga ben abocat als seus veïns a tindre que patir una taxa injusta, tindre que fer reclamacions per barbaritats, perquè aquesta taxa jo crec que l'única manera de definir-la és una barbaritat, i per això estem veient que està passant a Vila-real algo que no està passant als altres llocs.
Mire, jo estava al costat en aquest moment i la crispació que hi havia a mi me va assustar, jo no ho havia vist mai. L'alcalde baixa, li havia una crispació molt, molt gran, jo vaig veure una tensió en la gent molt forta, hasta el moment en què ell diu, jo reconec que aquesta taxa és injusta, i el sufle baixa.
Ja, però és que l'alcalde reconega que està aplicant una taxa injusta, jo crec que ja és riure's a la cara dels veïns directament. Perquè aquesta taxa injusta l'ha aprovat ell, la va aprovar ell l'any passat i l'ha ratificat ell enguany. És que uns dies abans d'això estava ratificant i perfilant la seva taxa injusta, continuant fent-la injusta. Per tant, jo no me crec aquestes paraules de Benlloc. O sigui, i serà el Benlloc acorralat per els seus veïns davant d'una taxa que ell ha definit i que ell ha dissenyat com injusta, que ell manté com injusta, i que els veïns li han dit, ja no molt creem, senyor Benlloc, ja n'hi ha prou, i han ficat peu en paret, i Benlloc no s'ho esperava. I per això va voler baixar a desviar l'atenció, a dir que és injusta, doncs, bueno, si la taxa és injusta és perquè tenim un alcalde injust que no ha tingut cap problema en imposar-nos una taxa injusta. Per tant, aquí reconeix que li ha fet mal al poble de Vila-real de manera injusta, jo crec que no mereix continuar al front de l'alcalde.
La meva pregunta, que des de l'ho no li podia fer allí, és per què s'ha aplicat una taxa que ell considera injusta. Hauríem de preguntar-li. Recordem que en aquest moment no té majoria absoluta. Vostè sap el que és quan se té que governar en coalició.
Jo veig molt còmode el senyor Benlloc fent i desfent sense cap problema. No crec que estigui condicionat per ningú soci de govern. Ho hem vist en els últims moviments que han hagut al sí de l'equip de govern i per tant no, jo crec que jo i qualsevol que analitzi la política local veurà que l'alcalde està molt còmode en este govern i que per tal possiblement està governant com si tinguera majoria absoluta. Jo no tinc cap dubte.
Bueno, li ho preguntaré perquè jo sí que vaig deduir un poc entre línies bueno, que al final quan hi ha una coalició de govern pues bueno, se tenen que posar dos forces polítiques d'acuerdo. Vostès van patir en la sede del Partit Popular una agressió?
Pues sí, fruit d'estos extrems als que ens està polaritzant el govern a nivell nacional, pues hem tingut que patir la vandalització de la nostra seu provincial en este cap de setmana per aquest col·lectiu Arran, que s'autonomina independentista, però que són uns, jo crec que uns impresentables que només fan que defendre l'odi i alentar a la violència, com així van fer en les pintades que ens van fer a la nostra seu provincial. Jo crec que hem presentat denúncia precisament per estos per estos delictes d'odi i d'incitació a la violència, i crec que això necessita la resposta no tan sols del Partit Popular, sinó la resposta contundent de totes les forces polítiques que se consideren democràtiques, perquè qualsevol que se consideri democràtic no pot tolerar comportaments incívics, violents, extremistes, com els que en este cas hem tingut que patir nosaltres a la nostra seu i que, com dic, crec que estan alimentats per aquells que els agrada tindre una política tensionada, perquè crec que allò del conflicte els interessa.
Un autònom? Un autònom.
És un valent, ja de moment.
Oh,
ja de moment
podem... Menos mal.
És un valent.
Menos mal, perquè jo estic pensant, un autònom és un treballador, perquè clar, és de veres, no, que jo estic d'acord en que el treballador se li defenga els seus drets i demés, però quan algú decidís tindre per ell mateix a ser autònom, un pintor, un perruquer, un... és com si de colp no estiguem emparats, no ens sentim emparats per els polítics. Volem un bon govern per als autònoms. Per favor, un bon govern per als autònoms, que som treballadors. Treballem no 8 hores, no, 24 de 24.
És, com deia, un treballador valent, un treballador que ha decidit emprendre en llibertat un projecte laboral pel seu compte.
En llibertat no, totalment esclavitzat.
I se convé, correcte, no? En llibertat i se convertís en un esclau, en este cas, de l'Estat, no? I desgraciadament, i ho estem veient en els últims anuncis que ha fet el govern d'Espanya, tornen a ser font d'atacs en polítiques que no res van ajudar-los, no? El Partit Popular presentàvem un paquet, un decàleg, que després anirà ampliant-se, de mesures que necessiten els autònoms i que venen a parlar d'exempció de IVA a aquells que facturen menys de 85.000 euros, en reducció en les declaracions que han de fer de la renta, en defensa quan aquest treballador està malalt o té que contratar a una altra persona que ara mateixa se fa impossible. Per tant, jo crec que els autònoms, el Partit Socialista, en línia general, no li sol agradar aquells que pensen en llibertat. I com no li agrada la llibertat i solen atacar empresaris i autònoms, pues bueno, els autònoms s'han convertit en un xivo expiatori també de totes les polítiques del Partit Socialista, i crec que n'hi ha que revertir-ho. N'hi ha més de 80.000 autònoms en la província de Castelló,
claro,
que estan patint esta situació, que estan sustentant una part importantíssima de la nostra economia, que estan pagant religiosament uns impostos en moltes ocasions desorbitats i fora de fer viable i se camí en llibertat que diem antes, perquè si no és viable el teu negoci, al final te convertisses, pues bueno, en un treballador de l'Estat.
Estan deixant-nos sense l'ímpetu de ser emprenedors, perquè el que pensem és que quan cada 3 mesos hem de manir aquesta quantitat de diners, que la meitat de voltes ni els hem cobrat perquè no els hem donat temps, perquè que tots estem enganxats. I jo estic donant-li aquest discurs perquè a mi m'ho diuen dia a dia els empresaris del meu entorn que posen publicitat en esta casa.
És que sols i ese primer punt que hem comentat, no? De que aquells que facturen menys de 85.000 euros no tinguen que fer el pagament de l'IVA i que eren exentos de l'IVA, només en esa modificació, imagines, en això que m'acaba de contar, Susana, com canviaria la pel·lícula i com esa situació, perquè passa en moltes ocasions.
Però això és una promesa o realment pot arribar a passar?
Hi ha un plan i pot arribar a passar, no? És que passarà si hi ha un canvi de govern. Això ja està anunciat, està compromès, estudiat, evidentment. No és com quan parlàvem antes, no? Que me preguntaves, però antes d'entrar a la Diputació, vosaltres coneixíeu quins eren els problemes,
sí,
i ja sabíeu què abordar, doncs així hem fet el mateix. Ja tenim clar quina és la situació que hi ha que abordar, s'ha fet un treball molt rigorós. En este cas considerem que els autònoms ha de ser una de les dels focos de la nostra atenció, i per tant s'ha anunciat i s'ha agarrat aquest compromís per a materialitzar-lo quan se governe.
Sap què passa? Que jo quan diu aquestes coses necessite tant creu meu. Sap que n'hi han moltes empreses que no poden anunciar-se perquè no els arriba a pagar de algo que un mitjà de comunicació com nosaltres vivim, perquè allò de que els mitjans de comunicació estan comprats, bueno, estan comprats quan la gent normal, els empresaris normals, arriba un moment en el que no tenen ni per poder sustentar el propi negoci. És que això és la realitat, això és fer un bon govern. Per favor, posen d'acord, facin un bon govern. Això és el que demanem la gent del carrer, la gent treballadora, eh?
I és imprescindible, i jo crec que ja se va notant en, jo crec que en l'anàlisi de les propostes que s'han ficat damunt de la taula, perquè quan algú te diu allò de ho arreglarem, o quan entrem, ja ho veureu, canviaran, però en este cas ja se concreten propostes i se posen negre sobre blanc quines van a ser les accions, que a algú li poden agradar més o menys, però almenys des del Partit Popular se fa una radiografia de la situació i s'agarra un compromís ferm de quines van a ser les mesures. Jo crec que aquestes mesures materialitzades, jo crec que tots notaran, especialment els autònoms, i se canvi.
A mi se me queda allò de que les infraestructures, vostès, en cas de que la pròxima legislatura, imagine que perden la Diputació, està tot per a que puga continuar o tindrien la decisió de dir no, això no se continua?
No, clar. Qui entre darrere va poder revertir-les? Pues no podrà llevar les carreteres que estan fetes, no podrà destruir les depuradores que han fet, ni les de les superfícies, ni tota la inversió que s'ha fet, però podrà deixar de fer-ne. I per tant, ixe és el perill, ixe és el risc que ens agarrem, no? que se pare. Ja a Vila-real ho hem vist, no? Que quan el Partit Socialista acabi els seus, espere que tan sols 16 anys, que ja en seran massa, i tinga que fer-nos un resumen del que ha deixat damunt de la taula, serà molt poquet. Quan altres van deixar de governar Vila-real, van parlar d'hospitals, de centres de salut, de col·legis, d'instituts, de millorar els serveis a tots els ciutadans que ahir han quedat i que estan disfrutant dels veïns i les veïnes.
I l'altre titular que per mi és molt bo és els autònoms que facturen menys o hasta 80.000 euros...
85.000.
Hasta 85.000 estaran exentos?
No tindran que fer la tramitació de l'IVA.
És que m'ha deixat sense paraules. No m'heix ni el nom.
Héctor Folgado.
Héctor Folgado, gràcies per haver vingut a haver-nos explicat això, és molt important, sobretot per la quantitat de gent. És que la província de Castelló són molt emprendedors, són molt valents, molt treballadors i molt bones persones. Per tant, per favor, facin un bon govern.
Bon govern. Gràcies.
Moltes gràcies.